A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Ai, que és l'última hora de l'últim dilluns de programa d'aquesta temporada de l'Estiu de Gràcia. Albert Ferrer, Flamaric, com estàs?
Molt bé, una mica trist perquè això ja s'acaba.
Sí, sí, ha passat volant, eh? Avui ens repetim, però cada vegada ho hem de dir.
Estic molt farta de fer aquest paper.
I espera't, doncs falta dimecres, dijous i divendres.
Entenc que ho hem de fer davant de cada col·laborador, sí, perquè ens fa pena que marxin tots, sí, però per la persona que està aquí tota l'estona és una mica repetitiu.
Sí, 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 però he demanat al principi que la gent tingués paciència, perquè estem tous i estarem tous, sí, tota la setmana.
D'acord, jo també n'he de tenir de paciència, som-hi.
La que tinc jo, Albert, és la que tinc jo. Va, parlem de música clàssica amb l'Albert Ferrer Flamaric i avui parlem de peces de pop-rock que citen o que prenen temes de la clàssica. Que avui tens títol, de secció?
Bueno, al final hem consolidat un títol que és clàssica sense títol, avui episodi 6, de clàssics a pop.
No, aquí no diu pop, aquí diu pops.
Bueno, s'ha colat una S, però bueno.
Ah, s'ha colat.
Bueno, pops, mira, podria ser una bonica metàfora de com, amb els tentacles de la música moderna, agafen...
És un poeta.
Sí, sí, sí.
Fantàstic.
Ho té tot. Ho té tot, ho té tot. A veure, va, comencem parlant, però, dels Beatles, primer.
Sí, comencem parlant dels Beatles i de Yesterday, perquè una de les editorials, aquestes editorials petites catalanes que hi ha, que són petita i mitjana empresa i que publiquen molt, doncs ha publicat una biografia del músic violoncel·lista Francesc Gavarró, que va viure entre 1914 i 1990. Ell va ser un violoncel·lista que es va exiliar durant la Guerra Civil, va anar primer 10 anys a la Índia i després se'n va anar a Londres, on va entrar de segon violoncel a la London Symphony Orchestra. Per tant,
vaja,
va arribar realment molt lluny.
Que la tocava, la tocava.
La tocava i força bé. Tot i que la seva passió realment va ser la música de jazz, la música en bars musicals, en jazz bands, i doncs ell va fer molta carrera també com a intèrpret de clàssic amb alguns concerts, treballa estable amb orquestres d'allà, perquè després de la London Symphony va sortir, però va enganxar els anys daurats dels enregistraments, tant de clàssica com de música pop. I sentim els Beatles perquè si anem a YouTube, per exemple, i busquem algun enregistrament dels Beatles, o posem Francisco Gavarró, veurem que en els crèdits apareix, perquè en aquests conjunts instrumentals que els Beatles van fer servir per gravar el Yesterday, per exemple, o el Yellow Submarine, o el Sinatra, també va tocar amb el Sinatra, doncs apareix ella en els crèdits. Va ser un músic que va tenir la sort de viure de les dues coses i de participar en enregistraments mítics de grups com els Beatles, que a més els hi van, els Beatles, Paul McCartney i ell, doncs, li va consultar algunes qüestions sobre vibrato, de com tocar algunes frases, és a dir, no va ser un músic que estava allà només a l'estudi, sinó que
tenia
una certa interacció.
A veure. Ara, és el toc del violí del Francesc Gavarró. Molt bé, va, què més? Que s'acaba, que és molt curta aquesta cançó.
És una mica curta.
Bueno,
deixa'm acabar una mica el Gavarró, que li deien Gavi. A més, va ser deixeble de Pau Casals, es va criar a Sabadell, va tocar l'orquestra Moixins, que a principis de segle era una orquestra bastant reconegudeta, amb música de ball, i el llibre doncs és un llibre curtet, molt amè, fet per en Simon Berryl, que és un periodista britànic, que ens ha rescatat doncs aquesta figura catalana que doncs va fer les Índies i després se'n va anar a Gran Bretanya, com hem explicat. Un músic interessantíssim.
El llibre publicat per l'editorial Arpeggio, que és de Sant Cugat del Vallès i que reinverteix tot el que guanya en fer nous títols.
Exacte.
No van amb Rolls Royce, els de l'editorial.
No, precisament no.
I podrien, però reinverteixen en nous títols.
Correcte.
Molt important. Vinga, va. Què més?
Doncs mira, per lligar aquesta faceta entre un personatge de clàssica que es dedica, diguem, a la música pop o jazz, aquestes noves músiques del segle XX, per dir-ho des d'algú que només s'ha nodrit, com jo, de música clàssica, bàsicament, t'he preparat una espècie de joc...
Quina ràbia de frase.
Sí, fa ràbia, però és la meva realitat. Sí. Jo sóc un personatge molt estrany.
Sí, ha quedat palès en aquestes 6 setmanes.
No diguis estrany, digues singular.
Que idiosincràtic. Una vegada, un paio de clàssica...
Ai, per què dius idiosincràtic?
Perquè m'ho va dir...
També està bé.
Estava jo per allà a la Ciutadella i s'acosta una bici i sento que crida
idiosincràtic
o flamaric, i jo vaig quedar, qui és aquest friki? Però bé, ja quan vaig veure qui era... Doncs bé, com et deia, t'he preparat aquesta secció a partir de 4 cançons que doncs fan un préstec, es deixen influir o reciclen temes de clàssica. I la primera, doncs, podríem anar a Mago de Oz. Hi ha una cançó de l'any 1998 que es diu El Santo Grial, dedicat és un disc dedicat a Don Quijote de la Mancha. És una cançó de folk metal, celtic metal, heavy metal, aquestes coses se m'escapen una mica, però que hi ha dos punts interessants. El primer són els solos instrumentals, que evidentment tenen una influència simfònica del virtuosisme, de legitimació del músic, amb aquest contrast musical entre la part de la cançó i el part de solo instrumental. Així comença la cançó, amb aquest solo de guitarra, després s'afegeixen 2 violins.
De moment hi ha el solo,
Sí, això és heavy metal pur i dur.
Ara hi haurà violins, aquí?
Sí.
No ho sembla, que hi vagin a haver violins, així de moment.
Heavy metal,
com cèltics.
Veus?
Molt bé, molt bé.
Molt interessant. Això seria una influència, per dir-ho així, no? Perquè la secció una mica va d'intertextualitat, no? Aquestes relacions entre dos textos, per dir-ho d'una manera senzilla, que no s'estableixen jerarquies, sinó que es detecten vincles entre obres d'art, entre textos.
Digue'm la veritat, t'ha costat molt, no?, posar Mago de Oz? T'ha costat?
No.
T'ha volgut?
No, en absolut. Això m'ho va dir un amic que una vegada em va dir: mira, tu que t'agrada quin solo, més instrumental. Dic: sí, noi, si vols et poso el concert de Sibelius i sabràs el que és un solo per violí heavy. Però bueno, gràcies, d'aquella cultureta que et queda. I després sí que hi ha un altre fragment en aquesta mateixa cançó, més endavant, hi ha el que seria un préstec, torna a haver-hi un solo instrumental, i hi ha una mena d'ensemblatge, un parèntesis dins la cançó, una mena de collage, un bricolatge cultural, amb aquest tema, la dansa hongaresa número 5 de Brahms, que no entenc ben bé què hi fa, però realment mola aquesta versió disco heavy que fa d'aquesta gran cançó, composició de Brahms.
Oh, carai! Ara s'accelera una altra vegada, no?
Sí, les danses hongareses...
Recordo les meves nits sentint Mago de Oz. No és veritat,
Sempre es converteix màgica aquesta secció en les batallites de l'Adam sortint de festa molt ràpidament.
Però és mentida,
una disco de Blanes quan tenia 14 anys.
Això, sí, al llarg del programa ha anat passant això, però Mago de Oz no són sants de la meva devoció.
De fet, la pròpia dansa hongaresa, com a inspiració en la música folklòrica, zingar i en la concepció del segle XIX, també seria una mena d'ensemblatge cultural. Aquest seria el primer exemple.
Mago de Oz, aquesta que ve ara m'agrada més.
T'agrada més, sí. Aquesta és molt coneguda per tots. És d'aquelles que en diríem una cita breu, parentètica, deixa'm posar el terme, que vol dir específica i reconeixible. Encara que tu no coneguis Ridi Pagliacci, que és una ària de Pagliacci, de Leoncavallo, l'inici de It's a Hard Life, de Queen, doncs et sona.
Clar.
El que fa aquí Freddie Mercury és agafar l'incipit musical o uns compassos de l'ària operística i reelaborar-la encaminant-la cap a la pròpia cançó de Queen, tot i que les dues cançons tenen un component al·lusiu perquè tracten de la vida difícil, no? It's a Hard Life ja ho diu prou bé i tracta d'aquesta reflexió sentimental de sentir-se lligat a algú. I si ara anem a l'ària operística, ho veiem claríssim.
Sí que és veritat que, o sigui, jo no tinc record d'haver escoltat això mai així per si sol, però sí que sona òpera i penses.
Ah, és el que en diríem tècnicament en semiòtica una cita parentètica.
Sí, ho estava pensant jo. Tornem a sentir Freddie Mercury. Aquí ens porta cap a la
fi. I ja fa aquesta relaboració que Mercury doncs, l'encamina cap a la seva pròpia cançó.
Molt bé. Puja, puja. Que calli l'Albert una estona. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. Aquest és el perill. Què més? Molt bé.
Ara saltem,
aquí, Hard Like a Queen.
Ara anem al tercer exemple, que és Grace Kelly, del cantant Mika,
sí,
que és una cançó de l'any 2007, que és una cançó que manté el ritme de tarantela una mica distorsionat, en el qual s'inspira, perquè s'inspira en el famós Largo al Factotum del Barber de Sevilla, amb el qual a Figaro el personatge es presenta. I aleshores això té a veure perquè Mika és un cantant amb formació clàssica, de fet va tenir una professora que era cantant d'òpera, i això es nota també amb el falsetone que fa servir, amb algunes notes agudes, i el cant sil·labat, que també ho pren de Largo al Factotum operístic, que és un cant sil·labat, és nota per síl·laba, i a més hi ha un disseny, un patró melòdic, motívic de l'òpera, que aquí Mika el fa servir. Jo t'he seleccionat dos fragments. Si et sembla, sentim primer el Mika
sí,
i després el contrastem amb el passatge concret del Largo al Factotum.
És aquest el Mika, eh? El tenim. I ara el Factotum.
I ara el Factotum. Com ho veus?
M'encanta.
Però aquest no diu res, només va dient la-la-la. Això és...
Bueno, en aquest passatge, però és la influència musical que el mateix Mika va reconèixer. També t'he seleccionat un altre passatge de la cançó de Mika. Que són quatre notes. Que si rítmicament els hi féssim un apanyo, tindríem també la cinquena Beethoven.
Una mica més lent, sí. I després Rossini, tornem-hi.
A més, és un passatge aquest de Largo al Factotum que quan l'escoltes se t'enganxa al cap i és d'aquelles músiques que vas pel carrer, et ve el cap i ja no te la treus.
No te la treus de sobre, eh? Molt bé. Va, i acabem amb l'Elvis Presley.
Sí, exacte. Elvis Presley, que no cal presentació amb aquella veu baritonal, fa el que seria, si aquí el Mika fa una referència muda, el que seria tècnicament en semiòtica una referència muda, aquí Elvis Presley fa un préstec, un reciclatge musical o un crossover que implica un canvi notori de l'original al derivat, no? I a més converteix la cançó en una peça independent i amb èxit totes dues, perquè It's Now or Ever s'inspira en O Sole Mio.
Home, és el Sole Mio directament.
És O Sole Mio amb un canvi d'acompanyament i un canvi de lletra.
Però sí, sí. Demà serà massa tard. És ara o mai. El nostre amor no pot esperar. I això és una napolitana, no?
Exacte, una napolitana, que és un tipus de cançó melòdica que es dona a finals del segle XIX, principis del XX, evidentment, predominantment a la regió del sud d'Itàlia, amb el dialecte napolità, unes peces de gran sensibilitat, aquest pathos romàntic i una expansivitat melòdica doncs, extraordinària. Hi ha molts exemples de Paolo Tosti, Ernesto Di Capua, el Funiculi Funicular també seria un d'aquests exemples. I doncs tenim... Si posem a l'O Sole Mio, veurem. Clar, hi ha unes variants de tempo, els acompanyaments, però bàsicament és el mateix.
No m'ho diguis qui és. És Pavarotti, no?
És Pavarotti. T'ho he posat fàcil, eh?
Ho diu aquí el guió.
És el típic nen que a classe aixeca la mà per fer una pregunta d'una cosa que ha dit el profe, fent veure que...
De gran també ho he fet, això, a l'universitat.
D'acord.
Doncs deu funcionar.
És ben bé una mica el que és el periodisme, depèn de com tu miris, però...
Sí, home, fer preguntes, és veritat, fer preguntes que t'interessen a tu o a la gent. Molt bé, doncs amb el Pavarotti acabem avui la secció i l'estiu amb l'Albert. Albert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per aquesta oportunitat.
Aquí estem, perquè sigui menester.
Ha estat un plaer i espero que si heu après alguna cosa, avui amb aquests quatre exemples d'intertextualitat musical, doncs ja haurà servit d'alguna... de quelcom.
Hem après molt.
És el primer cop que posem la cua de la secció, oi? No, ja l'hem posat? Sempre la posem? Jo no estic concentrat gens
no,
en aquest programa.
Això és l'inici de la secció.
No, però com a cua, com a cua. Al
com a
final.
Cua. Alguna sí. vegada l'hem posat. No. Ara ens posarà la coda de la sintonia.
El tècnic està plorant, que s'ho corre moltíssim. Sí, i ni t'hi fixes.
I que s'acaba, però no.
El gran Sam, moltes gràcies, perquè ens ho ha facilitat molt.
Sí, senyor. Moltes gràcies. Fem una pausa per la publicitat.